Tarragones.
Tarragona Turisme patrocina la Fonda. Descobreix la cuina de Tarragona. Bon producte i autenticitat.
Sabies que unes galetes amb el seu color torrat característic, el color del caramel toffee, un pa de pagès amb la crosta ben cruixent, el color daurat de la cervesa negra, el color negre del propi cafè del torrat dels grans, o el color de la carn rostida, o fins i tot d'una bona ceba sofregida, té en comú el terme la reacció de Maillard? Sí, sí, aquesta reacció, la reacció de Maillard, tècnicament la glucosilació o glicació no enzimàtica de proteïnes, es tracta d'un conjunt complex de reaccions químiques que es produeixen entre les proteïnes i els sucres reductors que es donen en escalfar els aliments o barreges similars, com per exemple una pasta. Es tracta bàsicament d'una espècie de caramelització dels aliments. És la mateixa reacció la que acaloreix de marró la crosta de la carn mentre es cuina al forn. Els propis productes majoritaris d'aquestes reaccions són molècules cícliques i policícliques que aporten gust i aroma als aliments. Aquesta reacció la va investigar amb deteniment el químic Luis Camil Maillard a començaments del segle XIX. Va ser el 1916 quan el senyor Maillard va demostrar que els pigments marrons i els polímers que ocorren durant la piròlisi s'alliberen després de la reacció prèvia d'un grup d'aminoàcids amb un grup carbonil de sucres. Això sí, no va ser fins al 1953 quan es va descobrir el mecanisme de les complexes interaccions que es produeixen. Amb alguns aliments que es cuinen amb aigua o amb vapor no superen els 100 graus i la cocció és forçosament lenta, d'aquí que quedin més pàl·lids i suaus en comparació amb aquells aliments que s'han cuinat amb d'altres tècniques denominades seques com el forn, la graella o els fregits. En aquest cas, les temperatures superen els 140 i 160 graus i els aliments es deshidraten ràpidament assolint la temperatura a què són sotmesos. Els colors amarronats apareixen ràpidament, però els aliments es torrarien només per fora. Per aconseguir que un estofat quedi gustós i sucós, serà qüestió de treballar amb dos tipus de cocció. Primer, fregir els aliments a temperatures més elevades, fins a assolir un acoloriment exterior. I després, afegir líquid que obligarà a reduir la temperatura de cocció, ja que l'aigua no pot excedir dels 100 graus de temperatura i farà que la carn s'entendreixi més. És per això que un aliment sempre adquireix molt més sabor quan agafa el color daurat característic. Daurat, marró, això sí, cal vigilar que aquest daurat de l'aliment no traspassi les fronteres de la cocció i no es cremi, que es carbonitza l'aliment i després ja té propietats dolentes pel nostre organisme. Comencem?
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal.
I benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Una fonda que hi tenim de tot, un bon pica-pica, però a més hi tenim el plat fort, que aquest estiu el tenim en format de reportatge. I és que si estàvem bé parlant d'arròs, doncs ens hi hem quedat. I ens hi hem quedat per parlar de dos productes transformats, un de tradicional i un de més innovador. Per una banda, les dues Lúcies i la Iolanda ens parlen de la baldana i el manjongo. I després, ui, després, ens n'hem anat fins a l'Ampolla, molt a prop de Deltebre, per parlar amb l'Humbert del sake i del miso. Comencem.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Víctor Torres, què tal, com estàs?
Molt bé, avui canviem de terç.
canviem de terç, el Víctor Torres sempre volta. Jo, mira, una de les coses que ens hauràs d'explicar és a final de la temporada, quan acabem ara, a veure quants quilòmetres hauràs fet amb aquest gairebé, bueno, una miqueta més de mes i mig de cotxe, perquè voltes més, com diuen al meu país, de la Seca, la Meca i la Vall d'Andorra.
Sembla que el compte de quilòmetres acabarà rebentant, però bueno.
Bueno, va, on estàs avui?
Avui estic per les Terres de Lleida.
Què hi fas a Lleida?
Els hi han regalat a una gent que conec, que fan bueno, treballen gratuïtament, voluntàriament, per ajudar els seus veïns en projectes varios. No farem proselitisme, perquè les coses bones no s'han d'explicar. O sí. Els hi han regalat un parell de caixes de sardines fantàstiques i farem una sardinada.
Home, una sardinada. Mira, a veure, primer de tot, els bons projectes hi ha d'haver-hi també una bona alimentació i un bon plat. I bona gent que també ajudi a cuinar-los. Per tant, aquestes sardines, com les faràs?
Brasa, brasa. I el que farem és unes bones salses per mullar-hi una migueta de pa i donar-li una mica més de joc a aquest peix tan meravellós.
I amb aquestes salses, què hi acompanyarem aquí? Quines salses faràs?
Doncs un alioli, un chimichurri i un romesco, salvitxada. Jo ja no entraré en tota aquesta batalla, però farem una picada d'aquest estil.
Vinga, va, anem a pams. A aioli, no em diguis, no em diguis, que a l'aioli poses ou, perquè llavors ja, avui, tenco el micro.
All i oli, i a més no faré allò, que així els tinc ocupats una bona estona i no em venen a preguntar tot el rato, ai, aquí qui posaràs i quanta estona, i tal... que s'entretinguin ells. Una cosa és ser voluntari i l'altra...
Però si t'agrada que vinguin ell, que et diguin, com fas això, Víctor, que no sé què, que jo ho sé, que tu ets, que t'agrada explicar les coses. Si estàs allà i després els expliques, bueno, que a vegades allò t'haig de vigilar jo les coses.
Sí, com em toquin les culleres de les cassoles, ja veuràs.
Escolta'm, va, l'aioli de veritat, ja has dit, all i oli, i un pols de sal i d'això. El chimichurri, què hi poses tu, el chimichurri?
Ojo. A l'allioli, en el meu cas, a mi m'agrada de dues maneres, els alls escalivats i amb una mica de collona, de codonat, ja ho diré, de codonyat, si pot ser, que ja per les Terres de Lleida s'estila.
Bé. Per tant, un allioli de codonyat. I el chimichurri?
Chimichurri fresc, res a veure amb els de pot, Fantàstic. Bé d'orenga. Comprem orenga seca, fresca, encara no ho he provat, però segur que queda molt bo. Directament, tot aquest pot... El posem amb oli, fem servir un morter mateix. A dintre d'aquest pot li posem vinagre i ho afegim. I per no perdre massa temps, aquestes terrines d'all julivert que venen ja picades als supermercats, que són molt còmodes, una mica fortetes, per cert, però molt còmodes, l'aboquem sencera. Un bon pols de sal, una mica de suc de llimona i ho barregem bé. I si ens agrada, li afegim uns quantes cayenes, pitxos, pebrots picants. Aquí digueu-li com vulgueu, jo ja...
Cireretes.
Cireretes?
Això ho diem a la Garrotxa.
Pues com les cireres no, Pues li donem unes quantes voltes i això ja ho tindrem. Veureu que no té res a veure amb els chimichurris que mengeu normalment. A més, aquest acaba normalment el pot buit. El podeu posar directament amb el pa.
Vinga, va, i m'has dit que també faries un romesco, salvitxada, salsa de calçots, digue-li com vulguis, però en Víctor Torres, el nostre cuiner nòmada, com fa, podríem dir, una salsa de calçots?
Aquí ja, si dius salsa de calçots, res a veure amb el romesco, que aleshores sí que em piquen la crostó per tot arreu. Una bona picada, d'aquí la galeta que cadascú li agradi. Jo sóc més de carquinyoli, aquí ens gastarem uns quants duros que aquesta gent s'ho mereix. Carquinyolis que ens aportaran una mica de sucre també. Normalment els d'avellanes. I afegim també ametlles. A mi m'agraden crues, no torrades, perquè si no pugen massa els torrats. Li posem també uns pebrots. Pebrot cuit, evidentment. No gasteu piquillos, gasteu pebrot a tires d'aquest que tenim en llauna, que és bastant fantàstic per aquestes coses. No us esteu 4 hores en una cuina fent els pebrots al forn. Bé d'all, a mi m'agrada bé d'all. Unes tomates de penjar, pelades, si us plau, perquè si no les pallofes, horrorós. I un bon rajolí d'oli ben intens. Aquí en tenen un que els hi han regalat, que és meravellós. Vinagre. Una punta de vinagre, i per mi ja ho tindríem, això.
Fantàstic, Víctor. Unes bones sardines a la brasa per una bona ocasió, amb tres salses sensacionals. Avui t'has guanyat una copeta de vi, però... Pst, bo, eh?
Els que s'han guanyat el vi són aquesta gent i la feina que fan.
Moltes gràcies, Bingley.
Adéu.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bona, Jordi Bort.
Molt bones.
Què tal, com va tot?
Doncs mira, aquí estem.
Sí? T'he deixat unes llaunetes, bones, eh?
Sí.
Una llauneta de cloïsses.
Sí.
I una llauneta de fetge de rap, sí, perquè comencis a preparar. Jo faig el pica-pica aquí a la fonda i ara, sí, quan acabem, doncs farem l'altre.
Molt bé, doncs vinga.
No sé si avui em portes un vi per combinar o serà pel segon plat.
Avui et porto un vi especial, d'aquests que aquests cellers que tu coneixes, però potser aquest vi del que fa aquest celler no l'has tastat tant, perquè potser has tastat més el seu vi blanc, que va ser molt, molt especial quan va sortir al mercat, i d'una zona molt, 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 molt mediterrània, cap al sud del Penedès, cap al Baix Penedès, cap a la zona del Vendrell, i que també fan, entre altres coses, a far de fer molt bon vi, fan un bon vinagre.
Home, home, estem parlant aquí de l'Enric Roca.
Sí, senyor, del celler Augustus.
Molt bona, molt bona. Gran, gran celler, gran família, grandíssims vinagres, i com sempre dic jo, els grandíssims vinagres es fan de grans vins.
Sí, senyor. I t'he portat el seu Cabernet Franc, per això.
Bona, no l'he tastat aquest, mira.
Veus, ja ho sabia, sí, sí, jo, perquè és molt peculiar, i molt peculiar perquè les varietats de la Cabernet Franc donen vins florals, molt propis de la seva pròpia varietat, i com que està en aquesta zona del Vendrell, té tanta influència del Mediterrani, té tanta sol, té tanta bona maduració, té tanta concentració, que fa que després d'un envelliment entre 4 i 5 anys a l'ampolla, quan surt aquest vi, surt arrodonit, dolç, àgil, fàcil de beure, però a la vegada amb tanta, tanta personalitat.
Cabernet Franc.
Escolta'm, Cabernet Franc.
Jo ja t'hi he posat un aperitiu que crec que no hi va gaire bé l'aperitiu d'avui, eh? Que t'he dit. Per tant, m'hauries de dir què farem de segon plat.
Doncs de segon plat jo te recomano que tu em facis avui brasa, perquè estem al Vendrell, estem en una zona mediterrània, per tant, tot allò de brasa. No sé, ara m'he imaginat una bona botifarra, unes bones costelletes de xai, una baldana, uns peus de porc a la brasa.
Bona, bona.
I llavors et treus un Cabernet Franc de l'Augustus.
I ja està.
I ja està.
Doncs mira, t'haig de dir una cosa, ho has encertat, perquè el dia que vaig conèixer la família Roca, allà, aquell arbre que tenen mític del celler, que hi ha aquella taula...
O fas barbacoes o fas paelles. No?
Exacte, doncs van fer barbacoes. Per tant, m'hi va de meravella aquest Cabernet Franc amb aquesta barbacoa, amb aquesta carn a la brasa que ens has dit. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per portar-nos avui un icònic com és l'Augustus del Cabernet Franc. Gràcies.
Molt bé.
A passeu.
A passeu.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Culinàrium. Les botigues de taula i cuina de referència a Catalunya us ofereixen el Gastronari.
El Gastronari, amb Virginia Ruiz.
Molt bones, Virginia Ruiz.
Molt bones, Pep.
Escolta'm, Virgínia, avui tinc quatre preguntes molt concretes, i és que, clar, aquí arribes al programa, hi ha gent que comença a fer preguntes, jo el guardo aquí amb el notes del telèfon i avui les tinc aquí per fer-te-les. Primer de tot, em van preguntar, amb la S de salsa, que ens diguessis una manera de fer una salsa barbacoa ben natural.
Jo te'n diré una. Després tu la varies, o els oients que la varien, segons el que tinguin a casa. Està clar, ara és època de barbacoes i un bon costelló de porc amb una salsa barbacoa, cosa bona, eh?
Bona, bona, bona.
A veure, va, som-hi. Barrejarem una cullerada de postres d'all en pols, una ceba trinxada, una culleradeta de postres de paprika, una culleradeta de postres de curri, una altra de pebre vermell dolç i quatre de vinagre. Vinagre de poma, de vi, vosaltres mateixos. Llavors hi posarem una mica d'oli d'oliva, tomata sofregit, tres cullerades de postres de salsa de soja, una mica de sucre moré o mel, sal i pebre. Ho posarem tot a coure 5 minutets a foc, suau, triturem tot molt bé, passem per un colador, això sí, i ja la tindrem llesta.
Doncs escolta, a mi m'agrada aquesta salsa barbacoa, eh? No em pensava que sigués tan senzilla de fer-la.
Ens hem d'atrevir una mica, Pep, ens hem de deixar anar i anar provant.
Escolta'm, l'altre dia un bon company em diu, escolta'm, per què les amanides s'han de venir a l'últim moment abans de servir i no fer-ho mitja hora abans? I escolta'm, ja està.
Per respecte al producte, jo crec. Si amanim una amanida amb sal, oli i vinagre un temps abans de ser consumit, la sal i el vinagre faran la seva feina, és clar. La sal deshidrata els productes i el vinagre en ser un àcid, doncs penetra en ells i els deixa mustis. L'amanida, al cap d'uns minuts, comença a estovar-se i quedar lletja.
Saps què és el que m'ha agradat sobretot de les amanides? Aquests estris que podem comprar que centrifuguen l'enciam i te'l deixen ben sec. Aquest també és una de les coses importants, eh?
Exacte. Una amanida que tu te l'estàs menjant i a baix hi trobes un excés d'aigua, doncs no és el mateix.
Escolta'm, l'altre dia mirava jo una pel·lícula i va sortir unes postres que no les havia sentit mai, que és el frangipan. Em podries dir de què es tracta el frangipan, o si és una invenció d'ara o una preparació històrica? Tu què en saps, això?
No, home, el frangipane és una recepta de la pastisseria clàssica, és dels clàssics. El seu nom es deu al noble romà marquès César de Frangipani, que va viure durant l'època del rei francès Lluís XIII. De bon principi, aquest nom s'otorgava un perfum per guants inventant pel marquès. Però a partir del segle XIII, aquest mot va ser utilitzat per designar una manera de crema anglesa molt perfumada i enriquida amb mantega i farina d'ametlla. És el producte principal. I es fa servir per farcir motlles de pasta, normalment pasta brisa, que es cou al forn i després s'hi afegeix la crema frangipane. És un pastís contundent, però amb un sabor molt bo, sobretot si afegiu pel cim fruita vermella.
Doncs escolta, fem una cosa. Mira, al pis de sota, en Virgínia, hi ha la cuina, que hi ha tota la gent de Catalunya Ràdio que va a dinar. Em sembla que allà hi ha un forn. Si et sembla, jo, mentre ara me'n vaig a fer el reportatge, tu, doncs, fas un frangipan i després ja farem.
Exacte. Fulles de menta podem trobar?
Sí, cap problema. Si no, vés aquí a la recepció i ja veuràs que aquí tenen de tot.
Doncs me'n vaig.
Moltíssimes gràcies.
La Fonda. Gastrònoms, foodies, bonvivants, cuinetes, solters o casats. On podreu trobar els millors estris de cuina i les últimes tendències gastronòmiques? A Culinàrium, els especialistes en taula i cuina des de 1863. Culinàrium és el paradís del cuinetes i del que ha de cuinar cada dia de forma ràpida i sana. T'ho posen fàcil i sempre al millor preu. Culinàrium, on comencen les bones receptes.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
Jordi Ávila, molt bones.
Ja arrenquem, Pep?
Home, clar que arrenquem. Escolta'm, si estem aquí a la Fonda, tu, que acabes d'arribar.
Bueno, doncs aquí estem, que jo tenia moltes ganes de tornar-te a veure, i avui et porto un restaurant de Costa Brava. Ja sé que em diràs, home, ets molt de Girona, tu, però què hem de fer? Si som gironins, hem de defensar també una mica el nostre, no?
Girona més, no?
I Girona més, que diria el personatge, eh?
I Lleida, i Tarragona, i Barcelona, tot. Bueno, els Pirineus, tot.
No, amb aquesta guia Virgínies continuarem viatjant pel país, però jo et vull portar a Llafranc. Et porto al Far Hostal Restaurant, que s'hi va menjar bé, eh? Però l'excusa és anar a enfilar-te allà dalt i poder veure tota la bahia de Llafranc, tota aquella part d'aquesta Costa Brava tan bonica. I, a més, acabant la festa, podem menjar, pues, un bon assortit de peixico fregit, però acabar la festa amb un bon arròs mirant aquesta Costa Brava.
Escolta'm, Llafranc, un espai on hi ha bones vistes, on hi podem veure néixer el sol, que caigui, no? Però sí que el que és molt important de la zona de Llafranc és aquest espai. Primer, com deia, bones vistes, després bona cuina, després tranquil·litat, perquè és de les zones, podríem dir, més tranquil·les de la Costa Brava, no?
Exacte, gaudir d'aquesta tranquil·litat, enfilar-te en aquest racó d'hotel i aquest restaurant i deixar-te portar per al cap de sala, que és en Xavier Clotet, eh? Que direu, home, no el coneixem, en Xavier Clotet, però el reconeixereu ràpidament, perquè ell és d'aquelles persones que et fan sentir com a casa. Saps que tu arribes, no el coneixes de res, però acabar l'àpat és com si et coneguessis de tota la vida. Perquè, a més, és important, Pep, i estaràs d'acord amb mi, que quan vas a un restaurant, tot el cicle de fer un àpat passa per tot el que succeeix. Mira, t'explico la meva última experiència allà. Jo estava a la terrasseta, tapadeta, bufava una mica la tramuntana, però hi havia aquell pet de sol que fa també aquí a la Costa Brava aquests dies, i ens va veure patir, perquè ja saps que jo sempre vaig amb l'abric posat, aquestes calories que m'acompanyen per tot el territori et fan suar la cansalada quan et dona el sol. I em va veure patir en Xavier i em va dir: Jordi, com estàs aquí? Dic: m'estàs veient, no? Diu: passa cap a dintre, que hi ha el sofà preparat, que t'està esperant la teva copeta de vi dolç perquè puguis acabar l'àpat allà fresquet, perquè et veig que estàs patint. Això és important, que el cap de sala no només es preocupi del menjar, sinó de com estan els seus comensals. O sigui que el far, Hotel Empordà, fer un bon arròs i deixar-se portar per les recomanacions d'en Xavier Clotet i el seu xef, en Quim Puigpinós.
M'agrada molt també que hagis dit allò del peixet fregit, perquè a molts llocs fan peixet fregit, però clar, el peixet fregit té dues coses importants. Una, que sigui el peixet ben fresquet, i l'altra, que sigui ben fregit amb un bon oli, no?
Estem totalment d'acord, perquè si no ens quedarà aquella oli, que s'ha d'anar a canviar sovint, també ho hem de dir. Un bon oli, peixet ben fregit, i escolta-me, no cal que sigui un gran peix per fer-lo fregit, amb aquesta morralla tan fantàstica que moltes vegades destinem per fer aquests fumets o aquests suquets, el fondo de suquet, jo ja m'hi va bé, perquè t'hi pots menjar hasta les... Si està ben fregit, és que no deixaràs res al plat, et menjaràs hasta les espines. Cap i espina te les menges.
Doncs escolta, Jordi, m'agrada molt avui aquesta proposta que ens has portat per la Gran Gria Virgínies a la cuina catalana, aquest restaurant de Llafranc, amb vistes, podríem dir, a la, tota la costa, a tot el mar, i escolta'm, fantàstica, aquí.
Jo prometo que demà viatjarem una mica més i marxarem fora de Girona, si et sembla.
Doncs vinga, va, merci.
A reveure, Pep.
Amb la millor qualitat i tota la tradició, però també amb la més alta innovació, Virgínies, xocolates i torrons et presenta Emocions d'Alta Cuina. Perquè sabies que 100 xefs internacionals han atorgat els nostres productes 2 premis Superior Taste Award del prestigiós Institut Europeu? Per aquest motiu i molts més, avui podem dir més que mai que Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Vinga, que ahir em va agradar això de l'arròs i avui m'he quedat aquí Deltebre perquè vull anar a veure dos tipus de personatges que fan dos tipus de productes. Per una banda, a una carnisseria que m'han dit que fan unes baldanes espectaculars aquí a la Lucía, a la carnisseria Lucía, a veure si se'ls trobarem. Que hi ha la Lucía?
Sí, la Lucía mare i la Lucía filla.
Escolteu, a mi m'han dit des del Molí de Rafalet que feu unes baldanes, bueno, escolta'm, fantàstiques.
Boníssimes, boníssimes.
Escolta, avui és divendres, normal, hi ha molta gent que la fa el dijous, però vosaltres la feu avui, no?
Nosaltres en divendres, sí, les fem en divendres.
I escolteu, això de la baldana, què? És un producte que la gent engasta, la gent ve a buscar-ne el divendres allò acabades de fer, o és una cosa que la gent ja els consumeix tota la setmana?
Normalment se consumeix tota la setmana, però el divendres, que és el dia que les fem, pues ve més gent. I gent de fora també els agrada molt. És un producte que els agrada molt.
La Lucía filla, la Lucía mare, la Yolanda també, que la tenim aquí darrere, que no sé què està fent. Què està fent avui la Yolanda? Què tal, Yolanda?
Bé, molt bé.
Escolta'm, ara que et mirava veig que tens un porró aquí. No me'l deixaries pas.
Sí,
això què és, pels clients o...?
Sí.
Aquí tothom que ve menja el que vol, perquè si jo m'agrada que primer provin i després si els agrada que grompien, no grompar i enganyar, ho entens? M'agrada que provin el producte com la xuricet sec, com la baldana de cal. Aquestes coses se poden menjar crues i és el que donem a provar, és el pica-pica que fem aquí tots els dies.
I després fer el porronet, un traguet de vi.
Ara ja em va bé que està aquí. Escolteu, per fer una bona baldana d'arròs, què necessitem?
Pues necessitem tots els productes del porc, com són les galtes, després també necessitem la papada,
necessitem també la sang del porc per a fer les badanes d'arròs, i llavors s'aprofita les parts més meloses del porc, se bullen i amb aigua i sal, claro, i llavors des d'aquest producte fem la badana d'arròs del caldo, se cou l'arròs també, i així fem les badanes d'arròs.
Sí, per una banda, tota la part del porc, les galtes, la papada que li dona melositat, aquest greix i tot això.
També els ronyons, la llengua, també, els codillos, també. Tot això
tot el més melós se posa a la badana d'arròs.
Escolteu-me, i això, i per exemple, hi ha molta gent encara, jo quan veig les baldanes, ara que les vaig veient aquí, vaig mirar a veure, perquè hi ha unes senyores que se les, ja en teniu més, no?, perquè se les emportaran totes.
Sí. Aquí han quedat un altre, i a vegades n'hi quedem, però n'hi fem moltes.
Escolteu, i les baldanes, una vegada, diguem-ne, teniu l'arròs cuit, totes les carns, diguem-ne, i després ja hi barregeu la sang i l'embotiu, quanta estona han d'estar la perola?
No, en un quart després ja es couen. El que costa és la carn. La carn són 3 hores de cocció.
Clar, ara em esteu fent pensar que nosaltres, per exemple, jo que vinc d'allà a la Garrotxa, que fem la botifarra de perol, que és, diguem-ne, la carn del cap, la llengua, el cor, els ronyons... Clar, nosaltres no hi posem arròs perquè ni sang, però fem la botifarra de perol i fem la botifarra de sang, que la fem més primeta. Vosaltres, la baldana és gruixudeta, eh?
És gruixudeta, sí, és més gruixudeta, sí. I també has de tindre molt de tacte perquè l'arròs no es passa, i és una cosa artesana d'antes, nosaltres ho fem normal com antes i queda molt bona.
Escolta'm, Lucía, tu pensaves que la Lucía i la Yolanda es quedarien aquí a la carnisseria?
Ah, doncs pues no, però és que aquesta carnisseria ha sigut molt famosa, i llavors per ell hi havia molta feina i elles pues se van posar aquí totes, hasta el fill, el gendre, totes de casa.
Home, un ocellet m'ha dit que crieu unes vedelles molt, molt xules, eh?
Molt. La vedella és el que tenim nosaltres, és que de bou no en gastem, perquè el bou necessita un procés d'indiccions i coses d'estes, i la vedella no cal tractar-la, i nosaltres tot el que tenim no donem cap cosa artificial.
Escolta'm, la baldana la tenim allà. Com ens l'hem de cuinar? Quina és la millor manera de cuinar una baldana o de menjar-la?
Bueno, de menjar-la, el que m'agrada més a mi és quan es treus de l'olla, calentetes, ja estan riquíssimes. Però després també se poden posar microondes o rostideta o
a la barbacoa. La barbacoa, diu la Yolanda des d'allà darrere, eh?
La barbacoa, el que fas la barbacoa és el principal, és el més bo.
Acompanyat d'un bon pa i un bon porró com aquest que teniu aquí, eh?
Sí, tenim porró en vi negre i també tenim un en vi blanc, que la gent que beguen el que vulguen.
Escolteu-me, això que veig aquí al costat de la baldana, què és això?
Això és el manjongo, que és, antigament se feia de les baldanes que se rebentaven i això a l'olla, s'aprofitava l'arròs i llavors ho lligaven en farina de panís, en farina de blat, i també es pot fer amb farina d'arròs. I llavors, abans ho feien així, nosaltres ara ja els fem expressament, ja mos apartem l'arròs, ho fem i mos fem, i es diuen menjongos perquè, no sé per què es diuen menjongos, això no ho sé, i són, ja ho veus, així ovaladets, tipus la mà, perquè es fan de la forma de la mà i queden així ovaladets. Llavors això se fa la pasta aquesta i també se bull un rato com les baldanes. I quan ja estan cuits, ells, pam, floten, saps? I els pots traure. I després se mengen així com a aperitiu. Se tallen finets i es fan frigidets o així i es menja com a aperitiu.
Com amb pa amb tomata?
També. Sí, com vulgues. És un sabor boníssim.
Caram, escolta'm.
Tens que provar.
Sí que s'han de provar aquestes coses, perquè mira, sempre diem el mateix, moltes vegades parlem dels embotits catalans, hi ha embotits, sí, diguem-ne, que els coneix tothom o que estan a tot al llarg de Catalunya, i en canvi n'hi ha que són molt territorials, i aquests dos són molt territorials, no?
Jo això no ho he vist enlloc, no sé si ho fan algun puesto més, no sé.
Escolta'm, i aquestes altres botifarres petites que teniu aquí?
Aquestes són les de car. Aquestes són de tot el que t'he dit abans que fiquem a l'olla per arroplegar el caldo, per a fer les baldanes d'arròs, se fan les baldanes de car. Nosaltres diem baldanes de car, o antigament també es diuen baldanes de frixura.
de freixura. Mira, això m'agrada, això m'agrada.
Sí, diem baldares de freixura. El que passa que ara ja no diem freixura, diem car, perquè si nombres la freixura hi ha gent que, saps, ja...
No sé. Però és que s'ha de dir pel seu nom les coses, no, Lucía?
Sí, clar. Això nosaltres sempre hem dit baldanetes de freixura.
Clar, ara em fas pensar que els restaurants també, dit així d'una manera col·loquial, els últims 15-20 anys també ens hem apijat una miqueta, perquè abans feies galtes de porc o galtes de vedella i no passava res. I ara ens hem inventat allò del melós, no?
Sí, claro, perquè a vegades dius galtes, oh, ja no vull jo de galta, llengua, jo no vull de llengua. I la llengua és un manjar, és bona.
És caviar, la llengua.
Caviar. El que passa que si dius llengua, ja, segons qui ja no vol menjar, no vol provar.
Doncs mira, més n'hi haurà per a nosaltres, no, Lucía? Que sí que n'hi haurà més per a nosaltres.
No sé de què parlava.
De llengua, més llengua hi haurà per a nosaltres si la gent no en vol.
Sí, però està riquíssima, la llengua. Però se pela i s'ha de tindre el seu cuidador també per cobre-la. No es pot cobre la llengua sencera. S'escalda, se treu la pell i de la carn magra, llavors ho arroplegues per a la baldana de carn o per a la baldana d'arròs. Nosaltres a la baldana d'arròs posem molta carn també. Encara que sigui d'arròs posem molta carn perquè llavors té un altre sabor.
Escolteu, moltíssimes gràcies. Bueno, jo em quedo aquí fent cua i ja demanaré, vull dir que... Mentrestant em posaré al costat del porró per anar fent un traguinyolet de tant en tant.
Ara ho provaràs tu i veuràs lo bo que és tot.
Gràcies. Bé, i després de conèixer les dues Lucías i la Yolanda, aquí amb la Baldana, ens anem a un lloc completament diferent. I és que, si la Baldana és un producte tradicional, ara ens anem a un producte innovador de l'arròs. Anem a veure un noi que s'ha dedicat a fer sake aquí a l'Ampolla. Mira, ja el tenim aquí. Humbert, què tal? A veure, ja m'obres? Hola, què tal, Humbert?
Buenas, bon dia.
Escolta, on estem ara?
Ara estem a l'Ampolla i estem a Can Kenxo, que és una masia que fem productes innovadors de l'arròs i dels productes més coneguts que fem és el sake.
Escolta'm, com se't va ocórrer això? Tanquem que no entri cap mosquit ni cap mosca.
Doncs se'ns va ocórrer perquè, bueno, la meva dona té camps d'arròs i ella ve de quarta generació d'arrossers i, ostres, em va introduir a la cultura arrossera del Delta. Em va semblar una cultura arrossera maquíssima, espectacular, i a mi, que m'agradava la gastronomia japonesa, ostres, vaig dir, jolín, amb aquesta cultura arrossera tan maca podríem intentar innovar-la, no? Perquè al final, diguem-ne que la cultura japonesa és mil·lenària, no? Conforme la Quique és centenària, i vam voler com innovar totalment amb la cultura. I llavors el primer producte que se'ns va ocórrer va ser un sake, que al final el sake que fem és com un vi d'arròs, no? És un fermentat de l'arròs, que són aquests fermentadors que tens aquí davant, que tu ja olores una miqueta.
Vaig enflairant i clar, jo ara si veies això diria, caram, escolta'm, estem en un lloc on fan cervesa, i no veig la màquina, diguem-ne, de fer el mos a la cervesa, però els fermentadors sí que són molt iguals. És a dir, per fer sake, què es necessita?
Bueno, el pas més important, exacte, necessites un molt bon arròs i que sigui un arròs amb molt d'almidó, perquè el que fem és transformar aquest almidó, que és el sucre de l'arròs, transformar-lo en un sucre de glucosa individual, que aquest sucre, si seguim fermentant, ens acaba donant alcohol.
Fins aquí sí que és bastant semblant a la cervesa. L'únic que la cervesa, diguem-ne, la matèria primera sol ser l'ordi maltejat. Aquí anem amb arròs, diguem-ne, tal com surt, diguem-ne, del camp, o se li ha de fer algun procés especial?
Correcte, és un procés molt similar al maltejat de la cervesa, però perquè no sigui cervesa ho fem amb un fong japonès que es diu koji, que és un fong que creix sobre l'arròs, o sigui, tècnicament es diu Aspergillus oryzae, els japonesos li diuen koji, i aquest el cultiva sobre l'arròs i és el que desfà l'arròs, l'almidó de l'arròs en sucre. Llavors, sense aquest fong no podria existir sake.
Del midó amb sucre i del sucre amb alcohol, no?
Correcte. Llavors, arrel d'aquest fong, realment tots els productes que nosaltres fem som amb arròs del Delta i amb aquest fong, perquè fem tots els fermentats japonesos. Vam començar amb el sake, però com et deia, si una vegada tu fermentes i tens sucre, fem una espècie de iogurt d'arròs que es diu amazake, que està boníssim, que és molt nutritiu, ara amb la calor ajuda molt a combatre la calor, I al Japó s'ho prenen com a font d'energia per fer maratons. Teníem un japonès que treballava amb nosaltres i s'ho prenia un abans de fer una marató. I també fem el miso, perquè el miso al final la gent no ho sap, però porta arròs, és un fermentat amb el koji d'arròs barrejat amb sal i amb una llegum que normalment és la soja. I ens barrejant aquests tres ingredients ho deixes per fermentar i et queda la pasta de miso. El miso tothom ho coneix com la sopa de miso, però realment és un gran condiment que serveix no sol per fer sopa de miso, sinó que serveix per donar sabor. De fet, miso en japonès significa la font del sabor. Llavors pots fer qualsevol salsa, amb un wok amb verdures, jo li tiro a la pasta... Vull dir, realment no he trobat cap recepta que al miso no li quedi bé. I a part, el miso que fem nosaltres és sense pasteuritzar, que ara és molt important perquè ajuda a pujar les defenses. Són probiòtics que ajuden a pujar les defenses. I és un aliment que podríem dir que super tradicional, és mil·lenari, però alhora és molt modern perquè ens ajuda molt a combatre la situació actual.
Escolta'm, Humbert, i tu tot això on ho vas aprendre?
Bueno, vaig aprendre una mica de tot. Al final vaig fer cursos aquí i després m'he tingut que anar al Japó a formar-me. I vaig estar... Primer vaig anar principalment pel sake. Va ser quan, això va ser el 2008, va ser quan vam decidir que realment bueno, teníem nivell per poder fer fermentats d'arròs i que ens decidíem a fer sake. I inicialment la idea la vam tenir això el 2008, i el mercat vam sortir el 2015, o sigui, realment van passar molts anys fins que...
Mira, ja t'estan demanant que volen miso, eh?
Exacte. Ja fa una comanda, bé.
Escolta'm, quant de dies o setmanes, clar, no ho sabem, tarda a fer aquesta feina el koji i l'arròs, diguem-ne, descompondre el midó i transformar-lo en sucre i després en alcohol?
Molt bé, cultivar el koji són 48 hores, que ho fem aquí a una sauna que tenim a la sala al costat, que al final és un clima tropical, el fong necessita un clima tropical, li dones molta humitat i acaba cultivant sobre l'arròs i queda com una taqueta blanca sobre l'arròs. Una vegada tenim el koji, per fer l'amazake, per exemple, transformar en un sucre, també és un dia. Al Japó l'amazake es coneix com el sake d'un dia, perquè és un sake sense alcohol i és quan tu has transformat l'almidó en sucre. Si jo seguim fins a 6 mesos, ja tindríem el sake. Llavors, quan fem els tastets, a la gent li fa molta gràcia dir proves l'amazake, que això és l'inici del sake, i després tastes el sake, que són 6 mesos més tard.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, aquí veiem que tens 5 fermentadors, hi ha molta tranquil·litat, la veritat, aquí no se senten cap tipus de soroll, perquè clar, ja veig aquí que hi tens un petit, diguem-ne, pitorret, que és el que et deu graduar, no?, la fermentació, no?
Correcte, això és l'airlock, que és el que et diu més o menys la vigorositat de la fermentació. Llavors ara està parat, vol dir que està acabant la fermentació, però als inicis allò està quasi a l'aire. Llavors serveix bàsicament per regular la intensitat i saber tu l'estat de la fermentació.
Has parlat abans de que necessites un arròs amb molt midó. Quina varietat utilitzes d'aquí del Delta?
Utilitzem el Marisma, que per això és molt bona pregunta, perquè una de les coses que nosaltres ens fa diferent és que utilitzem una varietat originària al Delta, que es diu Marisma, que és el que una mica ens diferencia amb altres saques, no? Amb altres saques japonesos.
Escolta'm, i la gent d'aquí catalana li agrada el sake i s'hi està acostumant, perquè, clar, quan el tastes per primera vegada, diguem-ne que clar, el seu un gust completament diferent, estàs allà una mica pensant a veure cap a on vas, no?
Sí, correcte. El sake, el problema és que té una mala reputació, perquè tothom pensa en el sake com una beguda com un orujo, com una beguda superalcohòlica, perquè per desgràcia els sakes que ens han arribat han sigut sakes molt industrialitzats amb alcohol afegit i és el que per desgràcia tothom ha provat. Però quan proven els sakes que nosaltres fem, que és l'estil Junmai, que vol dir pur d'arròs, o sigui que tot l'alcohol ve de l'arròs, entra en una gamma que són com, més com una cervesa d'arròs, com un vi d'arròs, que la gent quan el tasta canvia el xip. I llavors que el problema és que hem d'anar aconseguint que tothom s'atreveixi a tastar-lo.
Escolta'm, jo tinc unes baldanes aquí al cotxe, ben guardades a la nevera. Jo no sé si la baldana i el sake és un bon maridatge.
Doncs molt bon maridatge. Tenim un sake que és així més turbi, sense filtrar, que té més sabor a arròs, més làctic, que li fem maridatges molt més locals. Vull dir, el sake per mi és un maridatge ideal amb baldanes perquè el que busquem és que es facin maridatges amb menjar local, és a dir, que sortim del restaurant japonès i al final aquí que tenim molt bones ostres, peix, que és el que tothom pensaria amb el sake, però escolta, et pots atrevir amb un bon arrosset, amb una bona paella i amb una baldana és espectacular.
Doncs mira, fem una cosa, jo vaig a buscar la baldana, tu comença a preparar la taula i anem a fer un tast.
I tant, i tant.
Caram, escolta'm tu, quins vasos. El sake sempre es pren amb aquests recipients petitets de ceràmica?
Seria la manera més tradicional. És a dir, els japonesos tenen molta tradició ceramista i a ells els agrada per servir el sake en petites quantitats, com així que sembla com un gotet de ceràmica petitet, tot i que ara, com estan rebent influència nostra, cada vegada el sake es veu més en copa de vi, tot i que seria lo modern, no? Però a mi m'agrada servir-ho amb la manera tradicional.
Escolta, veig que has tret el sake aquí d'una nevera d'aquestes de vins. Quina és la temperatura ideal de prendre el sake?
L'ideal seria, entre, si no saps l'estil de sake, perquè cada sake té la seva temperatura, seria entre 10 i 15 graus. És a dir, tirant a fresquet, però no molt fred. Jo ara tots l'estic servint a 10 graus.
Que una vegada el poses al recipient i te'l prens, ja ha pujat aquests graus. No?
Exacte. I jo crec que sobretot ara és fresquet de cara a l'estiu. Avui ja saps que aquí fa calor al Delta, no? Tot arreu, però al Delta es nota que baixes una mica del sud. I doncs, clar, ara toca saques fresquets. Jo tinc un sake que també es pot veure calent, però avui no és el dia.
Doncs vinga, va, què tastarem primer de tot? Perquè veig aquí diverses cosetes, sí, i veig la masake, no? També.
Sí, mira, tastarem a la masake, ¿vale? Perquè és al final, és el que deia que era el sake d'un dia, que és el koji fermentat, i llavors no té alcohol, ¿vale? Masake vol dir sake dolç, però sense alcohol, i és com una espècie de, ja veuràs, com de crema d'arròs, però que està super, super bo.
Clar, la masake és aquest producte fermentat que bueno, podríem dir que té unes virtuts semblants al iogurt, no?
Sí, ja veuràs que clar, li diuen el iogurt japonès al final, tot i que el procés de fermentació és una mica diferent, però ja notaràs com notes làctiques, una miqueta dolcet, perquè és és molt, molt refrescant.
Ostres, és molt curiós perquè em fa pensar en una cosa que ho tinc a la ment, que semblaria alguna cosa així com barrejar com una melmelada de prunes o així.
Bueno, és que és molt curiós, perquè clar, quan tu trenques l'almidó i el trenques amb sucres petits, et van sortint com sabors de meló, a pruna, vull dir, a fruites d'aquí, que no són 100% d'arròs, i és curiós com poden sortir aquests sabors de fruitadets de l'arròs, no? És increïble. I el sake es passa el mateix, tu estàs bevent sake i et dones zones de cítric, meló, i nosaltres considerem que clar, el delta té la forma de fletxa i sobre el delta hi ha tota la horta, que estan els melons, els tarongers, i jo crec que l'aigua que convé d'allà, crec que acaba influenciant en l'arròs, i per això tens aquests sabors.
Ostres, és molt curiós perquè a més és una d'aquelles coses que amb la cultura que tenim aquí, diguem-ne, del iogurt, de les melmelades, dels sabors, del vi, etc, doncs són nous sabors que anem incorporant i els anem incorporant ara, però jo l'altre dia amb un bon amic com dèiem, escolta'm, fa 20 anys parlàvem de l'alvocat i ara hi ha gent que cultiva l'alvocat aquí, molt a prop d'aquí, del Delta.
Clar, i tant, és la idea que nosaltres teníem, és a dir, anem a innovar amb la cultura russera, t'inspires en una cultura russera que no és la teva, però al final acabes fent-ho teu, no? Home, al final, jo sempre ho comparo una mica amb els tomàquets, no? El pan tomàquet, que podríem dir que és el més català que hi ha, i els tomàquets venien d'Amèrica. Llavors, el que aspirem és que al final el sake s'acabi considerant una beguda local. Per això fem un arròs d'aquí.
Clar, 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 clar. A veure, aquí tenim un sake, a veure.
Un altre que és un sake turbi, ja veuràs que d'apariència és com la masake, vale? Però te l'he servit a posta el primer perquè és el mateix però amb 12 graus d'alcohol.
Escolta'm, això aquí, quina flaire fa, sembla que hi hagi flors a dins.
Sí, es prens a l'olfacte.
Caram, escolta'm,
sí, aquestes notes florals, afruitades, encertes totes.
És curiós com un cereal, com el cas de l'arròs del Delta, diguem-ne, amb una cultura totalment diferent a la que tenim nosaltres, et doni aromes que es puguin arribar a semblar, no? És a dir, fent un tast a cegues, fins i tot algú podria dir que això és un vi blanc, no? O fins i tot amb el tema del turbi, et don, no? aquest punt, diguem-ne, d'aroma.
Sí, total. De fet, aquest el ser turbi, potser ja veus ràpidament, i és blanquet, veus ràpidament que no és un vi, però els altres, que no estan filtrats, per sabor et pot arribar a enganyar. Moltes vegades, quan hem fet algun en concursos de cata d'estes cegues, ens diuen, això és un vi raro, quin raïm heu utilitzat? I diuen, bueno, el raïm que heu utilitzat és arròs. I llavors és molt curiós com quan tastes un tipus de sake jumai, realment tothom va cap al vi, no? Recorda més un vi, a potser a l'orujo que tothom pensava. Vale? Ja veuràs,
caram, escolta'm.
Aquí que et dic, ja veuràs, mira, clar, jo t'ho serveixo amb tasseta de ceràmica, que es diu Ochoco, però si et fixes que visualment això seria com un vi blanc, vull dir, una miqueta groguenc, no tan gron com un vi. Aquest és molt més afruitat, ja veuràs que tots són molt diferents, eh? Tot i que és molt curiós que totes les nostres sakes utilitzem el mateix arròs. Vull dir, imaginem-nos si un sake utilitzem una altra varietat d'arròs que està plantada en un altre lloc. O sigui, les varietats del sake és tan ampli com el vi.
Ostres, tu, amb això t'hi pots acostumar sempre, evidentment, a veure amb moderació. Aquest altre, quina graduació té?
13 graus, 13 i mig.
Molts aromes, sí, aromes molt florals, molt... És veritat que pensaries aquí, si fas un tast a cegues, ostres, quina varietat és, això no és garnatxa, eh? és curiós.
Sí. I ara tastarem un altre, els estàs tastant quasi tots, o sigui, aquest és el mateix, però què podríem dir que és? Aquest es diu Genshu, que en japonès vol dir genuí, que podríem dir que aquí busquem el perfil de sake més japonès. Que què vol dir? Que aquí ja és una miqueta més alcohòlic, és una miqueta més directa, i això té 17 graus d'alcohol. El que passa que ja veuràs que, tot i que té 17 graus, com està fet en fermentació, amb fred, amb els bidons que us he ensenyat abans, llavors que no crema, vull dir, no té alcohol, però no té aquesta sensació de cremor.
Home, ja es veu que té un punt, diguem-ne, una miqueta més sec, el gust al paladar, no? un punt més d'esprositat. Conserva per això aquest aroma, no? Aquest aroma que et recorda el fermentat i això. I home, el fet de tenir 17 graus, jo crec sempre que servir tal com ho serviu vosaltres amb aquests recipients, ja en prens poca quantitat. És a dir, això no és per prendre't amb una espatlla de xai rostida.
Sí, que és veritat, que és curiós, que el sake, clar, com serveixes amb aquests gotets, acabes bevent una miqueta menys. Que és l'objectiu, els japonesos ho fan així perquè així és com la manera com de controlar-se, no? I a part perquè ells consideren que això que estic fent jo de servir-te sake contínuament, com que el gotet és molt petit, jo t'he d'anar servint moltes més vegades. I llavors això és un acte social. O sigui, per ells beure sake és un acte supersocial en el que jo t'estic servint i tu estàs agafant el gotet i bevent, ens està tot el rato estem en una acció d'interacció.
Escolta'm, és molt curiós perquè ara havent tastat els tres sakes, jo et diria que el que potser hi combina més bé amb la baldana que ara anirem a buscar és aquest, el Jumai, no?
Sí, molt bé. Aquest una vegada l'has tastat, entens que pugui maridar, no? Potser prèviament diria, ostres, ara... Però com té aquestes notes aromàtiques, tan sutilesa, té un punt de grau alcohòlic que, per exemple, amb la baldana, no? Que té punt de greix i de sabor a carn, queda molt bé amb aquest sake. Jo sempre dic que aquest sake, amb tot el que tema barbacoes, aguanta molt bé. O sigui, no sol pensem en el sake amb sushi, no? Sinó que realment amb una carn queda fantàstic.
Clar, per una banda tenim el sake i després el que sobra, la pasta que sobra de fer el sake, és el que li dieu el sochu, no?
Molt bé, sí. Ara aquí sí que a l'alcohol sí que es notarà una miqueta més, perquè clar, això ja és un destilat del sake. Sochu en japonès vol dir alcohol cremat, és a dir, clar, tu quan cremes l'alcohol s'evapora i et genera el destilat, però la particularitat que té és que per ser un destilat sol té una única destilació i ens mantenim una mica els sabors del que seria l'ingredient original i té 30 graus d'alcohol. És a dir, són molts graus, però si per un destilat no és tant.
Clar, el sochu, que per exemple en podríem fer altres coses, abans m'has comentat que feies el miso, clar, ens estem acostumant molt al miso, a les salses de soja, al gust umami, no ens estem acostumant molt a la part, diguem-ne, occidental?
Moltíssim, perquè sí que és això, el tema dels misos és algo que em va sorprendre moltíssim, perquè el sake sí que vam detectar que sí que vam tenir que explicar molt i hem tingut que fer molts tasts i molts events perquè, diguem-ne, per canviar el que la gent pensava que era el sake, que descobreixin l'autèntica cultura del sake, però en canvi amb els misos no. Amb els missos tu simplement hem explicat que el nostre miso és ecològic, sense pasteuritzar i fet aquí, i la gent ja té, ja està super acostumada, ja sap el que fer. O sigui, és algo que em va sobtar molt, com un altre ingredient tan exòtic, tan de fora, però tothom, diguem-ne, que el tenen molt, està molt més controlat en el mercat. I el miso realment és una pasta que és una passada.
Humbert, ets feliç aquí al Delta?
Molt feliç, molt feliç. Portem ja 5 anys i supercontents.
Gràcies.
Fins aviat.
Vaig a buscar les baldanes i ens hi posem a dinar, eh?
I tant. Serà boníssim.
Càmpings de Tarragona, la millor opció per gaudir de tot el que aquesta ciutat et pot oferir. Patrimoni, gastronomia, platges de sorra fina i aigües poc profundes, boscos mediterranis i uns establiments a l'aire lliure que et faran viure unes vacances inoblidables. No esperis més i vine a visitar-nos. Tarragona, la teva història.
I fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat el pica-pica i el plat del dia en format de reportatge. Ja sabeu que sense pagesia no hi ha cuina. I de postres us hem preparat una cita d'en Máximo Botura que diu: no som rockstars, és pur treball. Vivim amb la felicitat de la quotidianitat. El treball dur que es transforma en pura felicitat. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors.
La vida.